Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Les discoteques de la zona hermètica tenen els dies comptats. L'Ajuntament ha anunciat que començaran a precintar els locals d'oci nocturn tan bon punt comencin a arribar les resolucions de les mesures cautelars que han presentat els propietaris dels negocis. Dos propietaris ja han rebut el decret de precinte i tenen 5 dies hàbils per cessar l'activitat. Continua el culebrot per substituir el síndic de Greuges. Avui Matías Serracán reconeix que el procés per trobar un substitut està comportant perjudicis als candidats. L'alcalde de Sabadell admet que els grups municipals tenen la responsabilitat del que està passant i lamenta com se senten tractades les persones que opten al càrrec. La Junta de Portaveus no ha estat capaç de trobar un candidat de consens i el cicle torna a començar. I de moment a Sabadell, 16,2 s'arrodoneix a 17. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. L'equip femení de waterpolo, Astralpol Natació Sabadell, assegureix un nou títol de Copa de la Reina. Les del David de Palma van superar 17-3 al Terrassa a la final d'ahir a la Josep Vallès de Barcelona.
Repassarem la resta d'informacions i l'actualitat del Sabadell en aquest dimarts, dia 19 de febrer, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Dos minuts els que tenim sobre el punt de les 7. Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Onze graus els que tenim ara mateix a Sabadell, amb un cel força ennuvolat. Per conèixer la previsió per les pròximes hores, ens n'anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda. El cel estarà entre mig i molt ennuvolat, sobretot a punts del litoral i prelitoral central i al sud de la Costa Brava. A banda, el vessant nord del Pirineu s'observarà alguna precipitació feble amb una cota entorn dels 1.300 metres. Demà la nuvolositat es farà més abundant i compacta, sobretot al Pirineu i al Prepirineu, on s'espera precipitació durant tota la jornada amb una cota al voltant de 1.300 metres. Malgrat tot, baixarà al final del dia fins als 1.000 metres. A la resta del territori s'imposarà el sol a partir de migdia i això facilitarà que la temperatura màxima sigui més alta i arribi a valors d'entre 13 i 18 graus. A banda, el vent serà de component nord i oest amb ratxes fortes o molt fortes als dos extrems del litoral, al Pirineu i al Prepirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, a Barberà del Vallès tenim un quilòmetre de circulació amb retencions en sentit sud. Si mirem cap a la B30, veiem que a Cerdanyola, l'enllaç a la C58 anant cap a nord, hi ha 3 quilòmetres de circulació amb retencions. I a la C58, baixant ja cap a Barcelona, 3 quilòmetres de circulació amb retencions a Sant Quirze del Vallès i en són 4 de circulació intensa a Montcada i Reixac. Si heu d'anar cap a la capital, sapigueu que de moment les dues rondes presenten una normalitat relativa, així que tranquil·litat. Les discoteques de la zona hermètica tenen els dies comptats. L'Ajuntament ha anunciat que començaran a presentar els locals d'oci nocturn tan bon punt comencin a arribar les resolucions de les mesures cautelars que han presentat els propietaris dels negocis. Dos propietaris ja han rebut el decret de precinte i tenen 5 dies hàbils per cessar l'activitat, Aleix.
Doncs sí, Pau, hores d'ara, dos dels 11 locals amb llicència han decidit acabar l'activitat abans de la data límit. Els altres resten a l'espera que la justícia falli sobre les mesures cautelars que van interposar contra la decisió judicial de fer efectiva la revocació de les llicències. Lluís Pilarnau, regidor de Serveis Centrals, recorda que el 2011 es va obrir un període de 5 anys per poder buscar un emplaçament alternatiu.
En aquell moment ja s'oferia l'emplaçament alternatiu a diferents llocs, però en concret a l'àmbit de Sant Pau de Rosec, i aquesta oferta segueix en peu. O sigui que a part de que hi ha altres llocs de punt de la ciutat en què possiblement, si el pla general ho permet, també es pot fer aquest tipus d'activitat. Llavors, el que sí que estava molt clar és que aquí hi havia s'iniciava un procés en el que volíem regularitzar i reduir i eliminar, diguéssim, aquesta afectació que hi havia a la zona hermètica que afectava a la part del veïnat que tocava Gràcia.
Sobre el nou pla d'usos, Pere Arnau ha avançat que encara està per fer.
El pla d'usos no està fet, s'ha de fer, i potser el que hauríem de fer és buscar, més que potser hauríem de treballar en paral·lel un pla d'usos general de totes les activitats i un altre pla d'usos més en concret, específic, de recreatiu nocturn, perquè el del recreatiu nocturn no quedi supeditat al més general i que no i pugui avançar.
El regidor ha explicat que hi ha propietaris que han decidit esperar fins a l'últim moment a través de les mesures cautelars. Tot i això, des del consistori asseguren que les empresàries ja sabien que el període de transició va acabar el 2016, quan es va iniciar el procés de revocació de les llicències.
I Matías Serracán reconeix que el procés per trobar substitut al síndic de Greuges està comportant perjudicis als candidats involucrats. L'alcalde de Sabadell admet que els grups municipals tenen la responsabilitat del que està passant i lamenta com se senten tractades les persones que opten al càrrec. Són declaracions en exclusiva al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
En tot cas, lamentar, no?, que algú s'hagi pogut sentir, no?, diguem, no ben tractat en el marc d'aquesta convocatòria, i la responsabilitat aquí és de tots els membres del ple, no?, d'aquests 27 membres del ple i dels grups municipals que hem de procurar, no?, que ningú, no?, tingui aquesta sensació de que s'ha estat jugant, diguem-ne, amb la figura del síndic.
Els candidats Maite Soler i Jordi Serrano van expressar el divendres el seu malestar per l'actitud de la Junta de Portaveus, que no ha estat capaç de trobar un candidat de consens.
I també ho va fer Lluís Saila, un candidat que el consistori considerava descartat i que ell mateix afirmava no haver-ne estat informat. Serracán no aclareix en quin punt de la comunicació amb els implicats pot haver fallat.
Doncs els grups van decidir en una primera volta, doncs, diguem-ne, passar només a segona volta a dos dels candidats. En tot cas, el Lluís Saila, amb qui vaig tenir l'oportunitat de parlar dimecres, dijous de la setmana passada, es va assabentar perquè algun dels grups devia explicar que havia estat descartat, no jo com a alcalde en el marc del procés, sinó algun dels grups devia informar-lo o pels mitjans es devia assabentar d'aquesta situació, cosa que potser tampoc no ajuda al bon fer d'aquest procediment.
El problema en el procediment és la interpretació del reglament que fa el secretari, ja que arrodoneix els dos decimals del resultat de dividir 3 cinquenes parts dels regidors a un altre vot sencer suplementari, de 16,2 a 17. Jordi Serrano hauria aconseguit 16 vots, però li manca un vot. L'alcalde explica que el reglament no diu que els candidats actuals no es puguin tornar a presentar i que l'objectiu és buscar una majoria àmplia de cara al ple d'abril.
I Sabadell està entre les 12 ciutats de la província de Barcelona on més ha pujat el preu de l'habitatge. Aquest 2017 ha incrementat un 6,28% i el preu mitjà del metre quadrat és de 1.639 euros. Tot i així, l'augment no ha estat el mateix en tots els carrers i districtes de la ciutat. Alguns dels carrers on més ha pujat el preu són el carrer de Covadonga, el carrer de Barcelona o l'avinguda Matadepera. Per barris, el que més ha crescut ha estat la Creu Alta, Castellarnau i Can Déu la Roureda, entre un 9 i un 10% d'increment aproximadament. Per contra, el que menys ha augmentat, tot i que també ho han fet, són Can Feu, Arraona i Torre Romeu. La Cambra de la Propietat de Sabadell argumenta que aquest increment de preus ve motivat per l'alta demanda i la poca oferta d'habitatges. Tot i així, no es creu que repeteixi una bombolla immobiliària com la dels preus del 2017, que eren exagerats, tot i que ara ja es considera que no estem en aquest nivell. Per tot, des de la Cambra, opinen que els preus continuaran en augment fins que no s'augmenti l'oferta d'habitatge, tant de nou com de segona mà. I canviem de qüestió, però no abandonem el tema de l'habitatge, perquè l'habitatge té una altra cara que us expliquem tot seguit, i és que l'Ajuntament assegura que treballa amb la família de Can Puiggener, que des de fa 3 mesos viu en un garatge. El Lluís i la Carmen, de 74 i 65 anys, han ocupat el garatge d'un immoble propietat del Banc Sabadell després que haguessin de deixar el seu pis del barri a causa del mal estat, Aleix.
Doncs sí, Pau, des del consistori, Gabriel Fernández, regidor d'Acció Social, considera que és un cas crònic. De fet, des de la regidoria admeten que fa anys que treballen amb aquesta família i que han rebutjat algunes de les solucions que se'ls ha proposat.
Aquí hi ha molta feina, de molts anys de treball, amb aquestes persones. De fet, en aquest moment, fa ja un mes, aproximadament, o una mica més, que s'està treballant en la solució, una solució habitacional amb el propietari del el lloc on estan ocupant, que és el Banc Sabadell, com ha sortit a la premsa. S'està treballant per trobar una solució. Però, clar, no és una solució senzilla, perquè aquestes persones, a més, necessitarien viure amb alguna altra persona, un familiar, que pugui cuidar d'ells, perquè ells no estan disposats tampoc a anar a una residència com li vam oferir.
La parella d'avis viuen en un local de pocs metres quadrats situat a la part del darrere de l'habitatge, sense subministraments més bàsics. Tenen la llum punxada, el gas amb bombones de butà i un dels seus fills els hi porta l'aigua en ampolles de plàstic. La parella té 12 fills i alguns d'ells viuen al barri. En Lluís considera que la solució passaria perquè l'entitat bancària el reallotgés amb un lloguer social.
Ahora a ver si hablamos con el banco, a ver lo que dicen. Porque me querían echar al banco, me dijo, te vamos a echar. Digo, no salgo. Vamos a juicio donde queréis, pero yo no salgo con la mujer. ¿A dónde queréis voy? 71 años, enfermo. Yo la mujer, con los papeles que tenemos, que no es mentira, que es verdadero. ¿Eh? ¿Y vos queréis echar? No. O lo hacéis, o mudáis algo, no lo dao. Pagando lo que yo pueda. Ojo.
Els esforços de la regidoria ara es troben en trobar una solució que sigui acceptada per Lluís i la Carmen. A Lluís nega que l'Ajuntament li hagi ofert cap pis i explica que el Banc de Sabadell no s'ha posat en contacte amb ell. Entre els dos cobren una petita pensió que suma uns 200 euros.
Yo vivía aquí en la bajada de Capuchané, aquí bajo, aquí. Vivía ahí, pero claro, ya estaba mal también. No podemos subir la escalera, la mujer mala. Está en la cama, enferma, yo enfermo. Vengo el médico ayer, de los resfriados que he pillado, estamos fatal. Luego la asistencia está de aquí, bueno, eso ya pasan de todo.
El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, ha explicat que en una ciutat com Sabadell hi ha entre 300 i 450 casos d'infrahabitatge que en moltes ocasions no arriben ni a serveis socials i que també van lligats a d'altres problemàtiques.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
El procés perquè el Tallaret pugui fer ús de Cal Balsar comença a desbloquejar-se. El Casal Popular de la Creu Alta ha arribat a un acord amb l'Ajuntament per començar les obres de rehabilitació d'aquest espai. Serà a partir del mes d'octubre i aniran a càrrec del Casal Creu Altenc. No obstant això, aquest mes d'abril es faran unes primeres intervencions a càrrec de l'Ajuntament per garantir la seguretat a l'immoble. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Des del Tallaret veuen amb bons ulls l'acord tancat amb l'Ajuntament i confien que sigui la fi definitiva d'un projecte que fa 8 anys que reclamen. El seu portaveu, Guillem Mota, assegura que el més important és començar les obres. Són declaracions al matí.
Entenem que tenim pressa, entenem que en tenim ganes, també entenem que portem des del 2010 i que és un projecte que es cou a poc, es cou a foc lent. No ho sé. Una realitat ja ho és el Tallaret perquè fa moltíssimes activitats, una realitat ho seguirà sent perquè seguirem treballant i començarem aquest nou període que ens engresca molt i quan acabin les intervencions començarà una nova fase del Tallaret que és una mica la que estàvem esperant.
Un cop rehabilitat, Cal Balsac comptarà amb una sala social a la planta baixa on fer activitats i amb un magatzem. A la primera planta hi haurà tota mena de sales polivalents que estaran a la disposició de totes les entitats. L'objectiu és que tots els integrants del Tallaret treballin junts pel barri.
La filosofia que parlàvem abans del Tallaret, no? El Tallaret és un punt de trobada, el Tallaret vol fer xarxa, per tant no contemplem l'espai com un hotel d'entitats. És a dir, no serveix com a projecte que cada entitat vagi allà, tingui la seva clau, el seu despatxet o el seu tros de magatzem, en faci ús i marxi. Una mica la idea és que sigui un espai autogestionat on les entitats també vinguin i estan venint a les assemblees, decideixin com ha de funcionar, puguin demanar qualsevol tipus d'espai i es creïn vincles entre entitats per fer coses conjuntes, fer una mica de barri i fer una mica de ciutat.
Mentre les obres no acaben, el Tallaret segueix organitzant activitats com ho ha fet en els últims anys, malgrat no disposar de Cal Balsac.
I els federalistes d'esquerres, acompanyats de les associacions de Can Rull i de la Roureda, reten homenatge a Antonio Machado, coincidint amb els 79 anys de la mort de l'autor.
L'acte tindrà lloc aquest dijous a les 6 de la tarda a la plaça Antonio Machado. Comptarà amb la participació de l'escriptora Antonina Rodrigo, estudiosa de l'exili republicà, una de les primeres que va parlar dels espanyols als camps nazis i que participa anualment en l'homenatge al poeta a la tomba de Colllibre. A més, també hi haurà recitals de poesia amb l'actor Josep Maria Rubiralta, el cantador Cristian Sau Cedo i el guitarrista Pablo Marín. El periodista Josep Aque, H, ha definit l'essència de l'acte.
L'acte també anirà això, diguéssim, entre un cert recolliment i aquesta vitalitat que també, i vitalitat popular que també està en Machado, no? Vull dir, I llavors el que serà un acte molt sensible de retrobament, diguéssim, de la ciutat amb l'obra del poeta i amb la seva figura. De retrobament, això, a partir de la poesia, de la música.
Tot i que l'acte està organitzat per les tres entitats, altres associacions, com l'Aliança Francesa o alguns partits polítics, també s'hi han sumat.
I el Festival de Cinema de Terror de Sabadell dedicarà la seva 7a edició a la temàtica de la bèstia. En total s'han programat una 15a de projeccions del 5 al 11 de març inspirades en aquest leitmotiv. Tot plegat gràcies a la col·laboració també de nou de l'Aliança Francesa, el MECAL, la Plataforma per la Llengua, el Cineclub o Cine Domingo. Amb plats forts, com els habituals, seran les dues maratons programades per divendres i dissabte.
Aquest any el Festival de Cinema de Terror de Sabadell ret el seu particular homenatge al Dia de la Bèstia, el clàssic film de terror d'Àlex de la Iglesia. De fet, aquesta obra de culte es podrà veure durant la marató clàssica de divendres juntament amb Herederos de la Bèstia, un documental amb les persones que s'han vist influenciades per aquesta pel·lícula. David Garnacho, director del festival, apunta per què és important aquest títol.
És una pel·lícula, és un clàssic nacional que va ser el que va potenciar la carrera tant de l'Àlex de la Iglesia com del Santiago Segura, l'Àlex Angulo, tota aquesta gent, bueno, l'Àlex Angulo que fa uns anys ens va deixar. Vam considerar que era un referent i que l'havíem de tenir en compte i per això també se li dedica el cartell d'aquest any.
Entre les novetats d'aquesta edició, per primer cop es farà l'anunci de les pel·lícules més ben valorades tant per Blogos d'Oro com pel públic. Serà en un acte de clausura on es podrà veure l'obra de teatre Misteris Entrellaçats. Les entrades per a les diferents activitats del festival ja estan a la venda.
I l'adaptació del Fantasma de Canterville compta amb els actors sabadellencs Òscar Castellví i Elisabet Casanovas. El text s'estrena avui al Teatre Condal i farà temporada fins al 8 d'abril.
Es tracta d'una adaptació que ha fet Joan Iago, del clàssic d'Oscar Wilde. L'actor, sortit del planter de la Faràndula, Òscar Castellví, assegura que el públic passarà molt bona estona veient l'obra dirigida per Josep Maria Mestres.
I aquests dies estem tenint molt bona rebuda, de la gent s'ho passa molt bé, riu molt i, clar, estem molt, des de dalt disfrutem fent l'obra més que mai, ja ens ho passem bé, perquè amb l'equip ja s'ha creat molt bona sintonia, que el Josep Maria Mestres, el director, ha creat molt bon ambient de treball. I, però clar, que la gent et rigui, què més es pot demanar, no? Ens ho passem doblement bé a l'escenari.
Joan Pera, David Olivares o Pep Saiz també formen part d'aquest elenc de l'obra, a més que també hi compta amb la també sabadellenca Elisabet Casanovas. El Fantasma de Canterville es podrà veure al Teatre Condal fins al 8 d'abril. Tot i això, Castellví no descarta que es pugui prorrogar si es compleixen les bones expectatives.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Quan un home i una dona fan l'amor, qui experimenta més plaer?
Quan us grateu l'orella amb el dit petit... Qui experimenta més plaer? L'orella o el dit petit?
El Llibertí, amb Abel Folch i Àngels Gunyalons al Teatre Poliorama.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Per la Maria, pel Pere, pel Joan, per l'Ignasi, pel Jordi, pel Lluís, per l'Anna, pel Cesc, per la Cris.
25 de febrer, 7a cursa Corro contra el Càncer de Sabadell. I tu, per qui corres? Inscriu-te, participa, corrocontraelcàncer.com, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Estudiar anglès pot ser això. O... entra, viu i aprèn anglès a l'univers WhatsApp. WhatsApp és pràctica, WhatsApp és música, WhatsApp és llibertat i horaris non-stop. Visita'ns i sortiràs parlant anglès al carrer Jesús número 5 al centre de Sabadell o a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general que repassem tot seguit de manera breu. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, deixa en llibertat Marta Pascal i Marta Rovira després de les declaracions.
Per la dissident d'Esquerra, el magistrat ha establert llibertat sota fiança de 60.000 euros. En canvi, Pascal, coordinadora del PDeCAT, ha sortit del Suprem en llibertat i sense mesures cautelars.
I la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, torna a imputar Trapero, ara per sedició.
El cap dels Mossos d'Esquadra fins al 28 d'octubre i l'actual número 1 de la policia catalana, Ferran López, hauran d'anar a declarar aquest divendres investigats pels delictes de sedició en relació amb l'1 d'octubre.
Un jutjat de València reobre el cas del metro de València.
Després de que s'arxivés tres cops, el jutjat número 21 de la capital de València haurà de tornar a investigar les causes de l'accident de metro del juliol del 2006, que va acabar amb la vida de 43 persones.
I que de moment comptava amb zero responsables. Luis de Guindos aconsegueix la cadira al Banc Central Europeu.
El rival del ministre espanyol d'Economia, l'irlandès Philip Lane, ha retirat la seva candidatura després de constatar que, tot i tenir el suport del Parlament Europeu, no comptava amb el vot de 16 països de la Unió.
I ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Això vol dir que ha arribat el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'equip femení de waterpolo de l'Astralpul Natació Sabadell assegureix un nou títol de la Copa de la Reina. Les de David Palma van superar 17-3 al Terrassa a la final d'ahir a la Josep Vallès de Barcelona, 14è títol per un equip que ara ja se centra en els quarts de final de la Champions, Joan.
Les jugadores del club porten treballant des de principis de temporada pensant en aquest objectiu de la Champions. Les sabadellenques tenien aquesta competició ben present a la Copa de la Reina, però es van centrar en guanyar un nou títol. Olga Domènech, capitana de l'equip, afirma que ara ja sí toca centrar-se en el pròxim objectiu.
Primer volíem encarar com un títol més, que és la Copa de la Reina, i sí que és veritat que ara tenim poc temps per desconnectar, perquè ja el dissabte que ve juguem contra Mataró i el dimarts ja ens posem les piles per encarar el partit.
Per la seva banda, el tècnic de l'Astralpul, David Palma, ha reconegut que aquest títol de Copa acabarà de donar una bona empenta a les seves jugadores per la Champions. I sobre aquesta competició, l'entrenador del club creu que arriben preparades per afrontar els quarts de final contra la Sirena Mataró.
Hem treballat molt físicament els primers mesos, tàcticament també hem estat treballant molt bé, i penso que arribem bé, penso que si entrem amb intensitat dissabte i estem al el que ens diuen els números a nivell defensiu, el que bloquegem, la pilota que recuperem, si surt tot igual, si no es trenca l'estadística, sabem que tenim moltes possibilitats de guanyar a Mataró.
El partit d'anada d'aquests quarts de final de la Champions entre l'Astralpul Natació Sabadell i la Sirena Mataró es jugarà dissabte a un quart de dues del migdia a la piscina Carles Ibars de Can Llong.
I d'altra banda, Pepe Motos i Sergi Cabanes, els dos waterpolistes de l'Astralpul Natació Sabadell que han estat amb la selecció espanyola masculina a la fase de grups de l'Europa Cup, han tornat satisfets després d'aconseguir el bitllet per la final a 8 de la competició.
Dues victòries contra Geòrgia i Romania i dues derrotes contra França, un pèl sorprenent, i Hongria, uns resultats que li han donat la classificació a la selecció espanyola masculina per aquesta final a 8 de l'Euro Cup. Pepe Motos, porter de l'Astralpul, afirma que han complert l'objectiu i que ara buscaran quedar el millor possible en aquesta fase decisiva de la competició.
També és bastante complicado lo que nos ha tocado, pero bueno, están las mejores selecciones y estamos entre ellas nosotros y nada, queremos competir con todos, con los grandes.
Aparcada aquesta Copa Europa Cup, perdó, fins que arribi aquesta final a 8, Pepe Motos i Sergi Cabanes es reincorporaran demà les ordres del Xava Gómez per preparar el duel de Lliga de l'Astralpul aquest dissabte contra el Sant Andreu.
I atenció, perquè el repte ha estat aconseguit. El nedador del Club Natació Sabadell, Damián Blaum, ha pogut finalment creuar de riba a riba el Rio de la Plata, el riu més ample del món. Després d'intentar-ho sense èxit ara fa uns dies per problemes logístics, l'Argentí aquest dissabte ha unit l'Uruguai i l'Argentina nedant. A més, ho ha fet amb un temps rècord, 9 hores i 6 minuts.
Finalment, Blaum ha pogut complir el seu objectiu d'unir l'Uruguai i l'Argentina nedant, completant els 42 quilòmetres 200 metres que separen les dues ribes del Rio de la Plata. Després d'un primer intent frustrat, a la segona ha estat la vençuda. L'Argentí, a més, ha batut l'anterior marca de la prova, que estava en 10 hores i 30 minuts, rebaixant-la en gairebé una hora i mitja, establint-la ara en una gran marca de 9 hores i 6 minuts. A l'arribada a terra argentina l'esperava la seva dona, la també nedadora sabadellenca Esther Núñez, i la seva filla. Blaum assegura haver sentit una gran emoció.
Bueno, en todo momento, durante las 9 horas de nado, me fui imaginando el momento de la llegada, esa era mi motivación, imaginarla a Esther, a Gala, a la beba, ¿no? Esperándome y imaginaba mucho ese abrazo que al final llegó y nada, una emoción muy grande, una sensación de alivio, de haber podido cumplir lo que me había propuesto y ahora de poder disfrutar de unos días de descanso antes de volver a la carga y pensar en los próximos objetivos.
Ara toca reposar uns dies, però no gaires. Toca ja pensar en el pròxim repte, que no és altre que l'estrena a la Copa del Món d'Aigües Obertes, que se celebra a finals del mes de juliol al Canadà, i on el nadador del Natació Sabadell partirà com un dels favorits a endur-se la victòria.
I nou empat del Sabadell aquesta temporada, ja en van 15. Ahir contra la Penya Deportiva, els de Toni Saligrat no van passar de l'empat a 1 en un partit gris dels arlequinats. El gol d'Arturo al minut 94 va salvar un punt i va evitar una derrota que de l'equip en aquesta segona volta. Una nova derrota. El tècnic Toni Saligrat admet que l'equip no està en el seu millor moment.
Per primera vegada aquesta temporada, el tècnic de Torrent ha admès que el seu equip no gira gaire rodó, tot plegat després d'una nova ensopegada a la Nova Creu Alta contra un conjunt que a dia d'avui lluita per la permanència a segona B. Saligrat parla de bloqueig dels seus homes.
La setmana anterior aquí no els vaig veure bloquejats. El dia que van perdre aquí contra l'Olot, jo no els vaig veure bloquejats. I aquestes coses s'han passat avui. Avui ha hagut aquest bloqueig. Per què? Ja dic, ara així sol acabar el partit i que un intenta donar-li sentit comú a la situació, jo crec que és perquè l'equip vol molt i fa poc.
En tot cas, el punt sumat ahir manté l'equip a la 12a posició a la Lliga, això sí, a 8 punts del play-off i a només 6 de la zona de descens. Demà l'equip descansa i no serà fins dimecres quan comenci a preparar el pròxim compromís, també diumenge a les 12 al camp de l'Atlètic Balears.
Doncs Joan, tampoc li van anar molt millor les coses al filial del Sabadell a Primera Catalana. Els de Carlos López es van avançar al camp del Manresa, però van acabar cedint per 3-1 davant d'un dels millors rivals de la categoria.
Un gol d'Adrià Cavallé als primers minuts va situar el de Carlos López en una bona situació. Els arlequinats, amb moltes baixes, això sí, van tenir opcions de fer el 0-2, però passada la mitja hora, el Manresa va empatar. I just abans del descans, els vegencs van avançar-se de nou. Marc Vallalta, jugador del juvenil i que ahir va tenir minuts amb el filial, destaca que el primer gol del Manresa va marcar un punt d'inflexió en el partit.
Ens hem avançat amb el 0-1 amb el gol de Cavallé i llavors, doncs, amb una acció de contraatac, el Manresa ens ha empatat a l'1-1 i això, doncs, ens ha baixat el temps i ens han ficat el 2-1 a la mitja part. I ha sigut com aquest primer gol ha sigut un punt d'inflexió.
A la segona part, els sabadellencs van buscar l'empat, però va ser el Manresa qui, a manca de 5 minuts, va sentenciar amb el 3-1. El filial arlequinat intentarà tornar al camí de la victòria la pròxima jornada a casa i contra el Llagostera B.
I el ciclista sabadellenc David de la Cruz va tancar de la millor manera possible la Volta a Andalusia. El corredor local va ser el més ràpid a completar els poc més de 14 quilòmetres de la contrarrellotge final amb inici i arribada a la localitat de Barbate, a Cádiz.
De la Cruz va superar el ciclista del Movistar, Andrea Amador, per només 6 segons i d'aquesta manera va aconseguir la seva primera victòria en una crono i la primera també amb els colors de l'Sky. El sabadellenc comença la temporada amb bones sensacions i un bon estat de forma. Malauradament, a la general d'aquesta Volta a Andalusia no va poder lluitar per una bona classificació, ja que va ajudar a Bot Puls i Chris Froome. Amb tot, però, segur que aquest triomf a la contrarrellotge final li dona ales al sabadellenc, que en uns dies afrontarà un dels objectius importants de la temporada. De la Cruz participarà a la París-Niça, prova mítica, en la qual sí buscarà una bona general després de guanyar una etapa i ser líder l'any passat. La cursa començarà el pròxim 3 de març.
I canviem d'esport. L'Algràcia Sabadell ha tornat a quedar-se amb la mena als llavis contra el balonmano La Roca. Tal i com va passar la primera volta, els de Miquel Benítez van tenir contra les cordes al rival, però al final van acabar cedint per un sol gol de diferència, 26-25.
Una derrota que deixa amb un regust agredolç l'equip, que la primera part va dominar el rival però no va poder trencar el partit. A la segona, La Roca va tirar d'experiència i es va acabar imposant. Miquel Benítez, tècnic de l'OAR, es mostra optimista, sobretot perquè considera que l'equip ha tornat a recuperar les bones sensacions en defensa de l'inici de temporada.
La part positiva que li traiem és que realment tornem a estar al nivell i al joc que volíem i que teníem a principi de temporada a nivell defensiu. A nivell d'atac crec que són també bastant regulars. Portem ara diversos partits jugant prou bé. I la veritat és que la segona volta pinta bé en aquest aspecte.
Aquest diumenge els sabadellencs tindran una bona oportunitat per tornar al camí de la victòria, ja que rebran el pavelló municipal de Gràcia l'Embol Sant Cugat.
I el sabadellenc Iker Pajares afronta a partir de demà el torneig Super Sèries de Chicago, una competició que equival a un gran slam de tenis i que el jugador afronta amb la il·lusió de poder accedir al quadre final.
Pajares creu que té opcions sempre i quan assoleixi el seu millor nivell de joc. El sabadellenc, si més no, espera repetir el resultat obtingut a l'anterior Super Sèries a Hong Kong i poder guanyar algun dels dos partits de la fase prèvia. Aquesta competició, aquest Super Sèries d'esquash, arrencarà demà a Chicago. L'objectiu del sabadellenc, guanyar un d'aquests dos partits i poder entrar per primer cop al quadre gran d'un torneig d'aquestes característiques.
I amb aquesta notícia arribem al final del Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.